Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? És 4 del 4, 4 d'abril, dimarts. Poques vegades un fitxatge del mercat d'hivern dona un rendiment tan immediat com el de Cristian Herrera. Arribar i moldre, i per no ser davanter centre, amb unes xifres d'escàndol, com dèiem des de fa setmanes, només a l'alçada de Rodolfo Orife. En un mes de gener, l'andalús, en la seva primera mitja temporada aquí, després ja es va complicar una mica més el panorama, va fer 11 dianes en aquell mig curs. La dada de l'empordanès és de 6 gols ja en els seus primers 9 partits com a arlequinat, i per trobar l'últim que en els seus primers 9 duels al Sabadell ha foradat, o va foradar en aquell cas, 6 cops la porteria, hem de posar-nos dempeus per parlar d'Aníbal Zurdo. Paraules majors. Diu Herrera que vol arribar als 10 en total. En va fer 2 també amb l'Intercity. Això vol dir fer-ne 2 més en les 8 jornades que resten, però que tampoc descarta arribar a la desena aquí al centre d'esports. Per tant, serien 12 en el global. Siguin els que siguin, és evident que el rendiment del de Santa Coloma de Farners està sent clau per lluitar per la permanència, i avui, amb el ritme golejador que porta, el tornarem a escoltar a ell, però també alguna sorpreseta que us hem guardat extra.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A les vies de sol, Toni González, comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que avui es decideix el primer finalista de la Copa del Rei de futbol a partir de les 9 a Sant Mamés, Athletic Club Osasuna, amb victòria 1-0 de l'equip navarrès a l'anada. Demà a la mateixa hora, clàssic al Camp Nou, Barça-Madrid, amb avantatge per la mínima per l'equip de Xavi del Bernabéu. El València ha sortit de la zona de descens amb el polèmic empat de penal d'ahir, 1-1 contra el Rayo. El gol de Kluivert treu els valencians del descens i hi aboca l'Espanyol, que acaba d'estrenar entrenador Luis García. Per cert, Pacheta ja no és el tècnic del Valladolid, va ser cessat ahir al vespre. I en tenis, Rafa Nadal ha renunciat a participar al Masters 1000 de Monte Carlo. El manacorí encara no està en condicions per jugar, segons ha dit a Twitter. També ha dit que no hi prendrà part Carlos Alcaraz per molèsties a la mà i a l'esquena. Aquí a l'Hotel Suís, quin és el sumari?
Es comenta la recepció.
En el bloc del centre d'esports tindrem entrevista en profunditat amb Cristian Herrera i alguna sorpresa més que de seguida descobrireu. També el Sabadell B, juvenils, la prèvia de l'Astralpool, OSC Budapest de waterpolo masculí de Champions d'avui mateix, futbol sala, OAR, de la Cruz a la Itzúlia o el títol de Lliga de les Tintoreres.
L'actualitat de la primera ref.
El Badajoz era un secret a veus. Renuncia a la renovació que tenia per partits jugats d'Adilson després de tot l'enrenou que hi va haver fa uns mesos sense jugar alguns partits per no arribar a aquest límit pel precontracte que ja tenia signat amb el Córdoba. En cas d'haver renovat automàticament, l'atacant hauria d'haver indemnitzat l'equip califal.
La notícia curiosa.
Ovelles i cabres per deixar netes les llambordes de la Paris-Roubaix, que es du a terme aquest cap de setmana. Els animalons s'han cruspit les males herbes entre pedra i pedra perquè dissabte les noies i el diumenge els nois passin amb la bici sense més inconvenients. I menys curiosa i molt més trista és la notícia del Marca del passat cap de setmana. Un futbolista del Chipiona, de segona andalusa, Paco Naval, de 24 anys, ha mort apunyalat a ganivetades.
De quin partit no estarem pendents?
Del Napreda Kragujevac contra el Mladost Luchani a les 6 de la tarda, Lliga de Sèrbia.
I a les xarxes socials.
Una efemèride ben maca de l'Esportiu de Catalunya fa clavat 80 anys del primer ascens de la història del Sabadell a primera divisió, tal dia com avui, de 1943, Sabadell 5, Sporting de Gijón 2, en l'última jornada de la Lligueta d'Ascens, el que permetia arribar a l'elit per primera vegada a l'equip arlequinat.
Avui celebra el seu aniversari
una ex-waterpolista del club, Pili Peña, i dos ex-arlequinats, Antonio Domínguez i, segurament amb un pas força fugaç i testimonial, Williams Velázquez.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Nou minutets per sobre de la una en directe a l'Hotel Suís d'un dia tranquil. Al centre d'esports, un impàs abans de preparar el duel de dissabte, ja sabeu, a un quart de vuit del vespre, a la nova Creu Alta contra el Gimnàstic de Tarragona, duel català des del Tarragonès, preparant-lo en forma de viatge amb aquestes entrades que us dèiem ahir a 10 euros i el desplaçament d'autocar de l'afició grana a 7 eurets. Per tant, estem parlant d'un equip que normalment ja arrossega públic, ja mou gent i, per tant, tindrem ambient en aquest sentit a la nova Creu Alta. Veurem com afecta la Setmana Santa, també a nivell d'afluència de públic a l'estadi Creu Altenc. Avui, com dic, dia de descans, dia sense entrenament, demà tornada a la feina dels de Miqui Lladó. Avui, un dia per centrar-nos. Pau Ituri, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Molt bon dia.
I això ja no és novetat, sinó que gairebé cada setmana anem recorrent el mateix nom, però és que s'ho guanya pols. Senyor Cristian Herrera.
Comença a ser cíclic, no?, el fet de parlar això els dimarts de Cristian Herrera, però ho deies tu al principi, és que l'impacte que ha tingut aquest futbolista, l'ex de l'Intercity, en el que portem de... És que anava a dir de segona volta, però clar, és que recordem que Cristian Herrera va arribar l'últim dia de mercat, per tant, és que porta dos mesos aquí. I en aquests dos mesos i 4-5 dies, l'impacte que està tenint és absolutament descomunal, sobretot amb els seus gols, no?, que al final estan donant al Centre d'Esport Sabadell doncs punts molt, molt, molt valuosos. Recordem, va marcar el dia de... És que, clar, a més, l'estadística és molt curiosa, perquè va marcar el dia de la Morevieta, l'equip va empatar, va fer un doplet en dos dies separats, però contra l'AUD Logroñés, aquell dia l'equip va guanyar, va marcar el gol de la victòria a l'Estàdium Gal, va empatar, va marcar a l'Ezama contra el Bilbao Athletic, en aquell cas servia el gol per posar-se per davant en el marcador, i també va marcar Zubieta.
Per tant, la conclusió seria que quan marca Cristian Herrera, el Sabadell no perd.
I et diré més, les altres tres participacions de Cristian Herrera amb el Sabadell, els altres tres partits en els quals no ha marcat Cristian Herrera, aquells tres partits el Sabadell els ha perdut. Per tant, és correlació total.
Què vols veure, el got mig ple o mig buit, no?
Ha de marcar.
Tan vàlid és el titular de si Cristian Herrera marca, el Sabadell no perd, com que si Cristian Herrera no marca, el Sabadell no puntua. En fi, avui em portes un quiz, un qüestionari, un trivial?
Sí, vols que te'l llenci ja o...?
Home, l'escoltem primer, no?
L'escoltem primer, sí, però també et dic que el treball que hem estat fent aquest matí a la redacció, quan vols trobar, doncs això, aquestes mateixes xifres en el passat més recent del Sabadell i comences a buscar i veus que no hi ha casos i tires enrere i una altra temporada enrere i enrere i clar, acabes trobant mostres que dius, ostres, és que aquest jugador està ara mateix signant xifres d'època. Perquè no les hem vist gairebé en els últims anys. Esmentaves el cas d'Aníbal Zurdo, en parlarem, però és que hi ha d'altres que són molt, molt, molt cridaneres. Després, si vols, et faig un petit joc. Si vol baixar el Sergi Parc també,
que estava
pendent a la redacció, estarà, que vingui a jugar també.
Estarà ara a la redacció amb la ràdio posada, per tant, que baixi, que jugui una estona. Li dono 7 minutets.
Vinga.
I escoltem a Cristian Herrera després del partit a Zubieta, però no parlant ja del partit, sinó una mica del rendiment golejador, del que encara ens queda a la Lliga, fins i tot s'anima a fer, no diré una promesa, però sí una extrapolació, no? Queden 8 jornades. Aquesta dada no li vam llançar, la de has de marcar perquè si no el Sabadell perd. Tampoc és qüestió d'anar afegint més pressió del compte, però sí que vam xerrar una bona estona amb ell a terres guipuscoanes i aquest n'és el resultat. Cristian Herrera, golejador del Centre d'Esports, què tal, com estàs?
Bé, bueno... Una mica contrariats, potser perquè al final del partit pues, et veus amb opció de treure els 3 punts, però bueno, abans de vindre, no, aquí a Zubieta durant la setmana, pues, potser el punt el donaríem per bo, però bueno, som ambiciosos, volem aconseguir cada setmana els 3 punts i bé, ens quedem amb ganes, no? Amb ganes de que arribi ja el següent partit perquè puguem treure la victòria.
A nivell individual, a veure com et pregunto això i que no soni el mateix d'Irun, després de la UD, etc. És que la ratxa és un no parar de fer gols.
Sí, com tu dius, doncs, en quant a lo personal estic molt content. Sempre he dit que vaig vindre a aquest club per aportar a una faceta golejadora, no? que el club venia buscant. I bueno, crec que millor no es podia fer i bueno, però el que et dic, el que compta és el nivell grupal, el treball que està fent l'equip, que crec que partit rere partit estem fent un desgast i sobretot crec que un joc molt vistós, no? Tant en defensiu com ofensiu, i crec que ens mereixem més premi del que estem tinguent.
Explica'm la jugada, perquè els tombes amb un doble retall i després la claves al pal llarg i fins i tot la celebració, que has vingut aquí a les càmeres a assenyalar-te l'escut, no? No sé què vol dir aquesta celebració.
Bueno, la veritat, doncs, que des que he arribat al club m'està tractant, doncs, molt bé. Estic molt, molt orgullós d'haver arribat aquí. Després de com vaig explicar, una sortida, doncs, crec que dolorosa, no? per qualsevol jugador d'un equip que portava molt de temps i crec que no ho mereixia, i crec que un equip que et valora, que et fa sentir important, doncs tu també ho has de valorar, no? I bueno, assenyalar-me l'escut, doncs, és la meva senyal de l'orgullós i content que estic d'estar aquí.
Dóna la sensació, aquest Sabadell, que vens al camp del millor atac de la Lliga i estàs seriós i còmode, tot i no tenir la pilota a la primera meitat, i que gairebé costa horrors. És veritat que no s'estan guanyant molts partits i que, per tant, sempre estàs aquí marcant el llindar de la permanència o si no, fregant-lo. Però que costa molt guanyar aquest Sabadell.
Sí, crec que el treball defensiu que hem fet la primera part, sobretot, ha estat espectacular. Sí que és veritat, doncs, que ens han creat perill, però bueno, el potencial que té aquest equip de la Real, doncs, ho demostra totes les setmanes, i crec que els ha passat per sobre a molts equips, i crec que en el global del partit avui no ha estat el cas, no? Crec que la segona part no recordo cap ocasió seva clara. I nostra, crec que hem arribat molt sobre la seva àrea, i bueno, com t'he dit, al final la sensació que ens emportem és que podríem haver tret inclús els 3 punts, però ens quedem amb una sensació molt bona, sobretot per al treball de l'equip, per afrontar el partit de la següent setmana a casa, que és important guanyar-lo.
Pensant ja en el futur, m'agradaria remarcar l'aspecte psicològic que ha demostrat la plantilla en una jornada on semblava que tots els rivals directes, si volies que guanyés un, faltava que pensessis això perquè vingués al contrari, amb un Atlètic Balears que empata després d'anar 2-0 perdent el Johan Cruyff, que qui més qui menys ja ens feia mala idea que acabaria perdent, amb un Real Unión que treu d'un penaltet a última hora 3 punts que ajusta més encara la zona baixa, tu amb una errada molt puntual acabes veient-te per darrere en el marcador, i en aquest punt més de debilitat l'equip ha demostrat fortalesa mental. Ho dic sobretot perquè som al mes d'abril i ara es decideix tot, i aquest punt d'estar bé mentalment o psicològicament és el que permetrà segurament mantenir a ratlla els nervis, no?
Sí, jo crec que l'equip està demostrant una fortalesa mental molt bona. Crec que la sort no està vinguent de la nostra part en moltes ocasions, no? Crec que hi ha hagut partits, doncs, que algunes decisions ens han penalitzat, i bueno, avui, doncs, un error puntual, doncs, quan estàvem molt bé, molt compactes, doncs, se'ns posen per davant, però una vegada més l'equip treu aquest punt d'honor, no? que no baixa els braços, i aconseguim empatar i inclús anar per al partit en un camp d'un rival que està fent una temporada increïble.
Si parlem de com ha anat cronològicament la jornada, ara serem dels primers en jugar la següent. I suposo que la mentalitat és, si guanyem, impliquem el Nàstic aquí també en aquesta gresca, obrim una escletxa respecte a la zona del darrere i cada cop quedarà menys.
Sí, està clar que ara cada partit doncs, és importantíssim, i més aquests dos que venen a casa, no? Són molt importants. Sumar de 3 crec que ara és el que compta. Per com tu dius, implicar inclús a més equips a la zona baixa i nosaltres treure el cap, que bueno, és el que intentarem d'aquí al final per no tindre que patir les últimes jornades.
L'última, jugant dissabte a Sant, com convencem a la gent que vingui a la Nova Creu Alta i que si té previst marxar uns dies de Setmana Santa ho faci dissabte a la nit després del partit?
Bueno, bé, la gent crec que està molt, molt implicada amb l'equip. Avui s'ha vist una vegada més un desplaçament molt llarg, doncs, encara que sigui poc, doncs, però ve gent, això no passa en tots els clubs, i bueno, des d'aquí ho vull agrair, no? que la gent que ens està animant i potenciant doncs, aquestes ganes que tenim tots de fer un bon final de temporada, doncs, que segueixin, que tots junts ho traurem.
Cristian, que t'hagi d'entrevistar moltes vegades més en el que queda de Lliga. No sé si fins i tot has marcat alguna xifra ja que hi som o no.
Bueno, crec que queden jornades, però els 10 gols vull arribar segur. És una xifra maca d'arribar a final de temporada i, bueno, si som més, encara millor.
Sumant els dos d'Intercity o no?
Sí, clar.
ara ho dic per mesurar com d'agosarat eres a l'hora de fer el pronòstic.
Sí, bueno, si són 6 en el Sabadell i arribar al 10, doncs seran més de 10 en el global, però bueno, ara mateix em porto 8 en el global. Personalment vull arribar als 10 i bueno, si som més per aportar l'equip encara millor.
Que en siguin molts més, Cristian, bon viatge de tornada.
Moltes gràcies, igualment.
Cristian Herrera, el màxim golejador del Sabadell, i això que va arribar amb la Lliga ja començada la segona volta del campionat. Per cert, que et deia ara el Sergi Parc, que hi ha un 0-0 contra el Múrcia, que no va marcar Cristian Herrera i sí que va jugar, però és veritat que és el dia que menys va jugar.
I és el dia que es lesiona, de fet, que entra a la segona meitat, pateix un esquinç de turmell, i diria que entra Vladis, no?, per ell aquell dia.
Aquesta és pregunta ja de Trivial? Comencem així ja el Trivial o no?
Us llenço la primera. Doncs mira, va entrar Vladis, el 85, sí.
Doncs vinga, va, no m'ha donat ni temps de respondre. Sergi Parc, el corrector, què tal, com estàs?
Hola, Adri, com estàs?
Tens ganes de jugar o no?
Vinga,
no,
també intentar-ho.
No, no, sí, no, sí, sí.
M'he obligat.
Tampoc us espereu aquí, i els oients que estiguin a casa, al cotxe o de vacances, on sigui, tampoc us espereu aquí un picalletres com...
Jo estava recordant el Miguel Ángel Caballero,
saber ganar.
Que se celebra en el coi.
O acabaré com el Jordi Capella, que va participar a Hora Caigo, no?
És veritat, sí. A veure, tenim una sorpresa a meitat del Trivial. D'aquí una estona trucarem, bé, tu ho saps, o sigui, que ara no facis veure que... I tenim el programa segrestat uns 10 minuts per Pau Vituri, que és Jordi Hurtado a partir d'ara, i avui que has estat remenant estadístiques a partir dels 6 gols en 9 partits de Cristian Herrera, suposo que ens vols llançar a l'audiència i al pobre Parquito i a mi alguna pregunta, no?
A veure, vaig tampoc serà un concurs a l'uso, però vaig explicant 4 dades i quan vegi alguna cosa interessant que digui, vinga, a veure si sabeu,
vinga,
aquesta,
va, perfecte.
Us ho vaig
comentar. M'agrada.
Mira, d'entrada, sabeu quan es va instaurar el mercat d'hivern a Espanya?
La 94-95.
És que no val. S'ha passat tot el matí al costat del meu ordinador. Vull dir, és probable que sàpiga aquest document.
Torno a la redacció, Sí. Ja, per això ja...
No, el dinar toca pagar-lo a tu. Jo, de moment, ja he... Primer gallifante.
Doncs això, gairebé 30 anys fa ja que es va instaurar el mercat d'hivern aquí a Espanya. Ho hem comentat també, aquesta xifra... De moment, només la millora Rodolfo Orife, 2002-2003, amb 11 gols.
En 19 partits, diria, i després sequera considerable, va signar un contracte de 3 anys i va acabar fins i tot cedit una temporada a Terres Andaluses. O sigui que va funcionar molt bé aquell mig any, però després...
Ara bé, el gol cada minut li surt millor a Cristian Herrera. Això ho vam dir l'altre dia al Sabadell en joc. Ho teniu present, la dada?
Sí. Era aproximada.
Un gol cada...
97, era?
Una mica més.
Faltava
acabar aquell partit.
No, va dir cada 101 o 102.
99 minuts.
99, Déu-n'hi-do.
Tot això ho comptem sense temps de descompte. d'acord? Perquè després hi ha qui també fa aquestes, doncs això, aquestes xifres amb temps de descompte, però clar, si mires l'històric és impossible saber quant temps de descompte va haver-hi a tots els partits que s'han
jugat. Un partit de fa 10 anys, sí.
Orife, a quan sortia?
Doncs...
aquella temporada, eh? Aquella mitja temporada.
Un cada 130 o així, o 120.
Gairebé.
Cada 125.
O sigui, ara guanyarà CG Park, que no sap ni 100... qui és Rodolfo Orife, ara.
134.
134.
134. A tot això, és que clar, em sap greu, Sergi Parc, perquè hem estat comentant coses aquest matí amb l'Adri. I per tant, aquesta primera part se la sap bastant.
La segona no tant.
Un dia que vinc una mica més tard i resulta que ja ho heu comentat tot.
Una mica més tard, diu, porta 4 hores al gimnàs el tio. Vaig fer la gestió de la sorpresa i de moment que vagi Sergi Parc
responent. Doncs mira, una d'aquesta... doncs això, la sorpresa forma part de la següent dada. Hi ha dos jugadors més que van venir, o van tenir fitxa, millor dit, a partir de l'hivern, aquí al Sabadell, i van fer 6 gols aquella mitja temporada amb la samarreta arlequinada. Un és Aníbal Zurdo, l'any del descens a segona B,
que és l'any que ve cedit de Cruz Azul.
Correcte.
O sigui, a l'estiu va marxar del Sabadell, mitja temporada a Mèxic, i torna després, i per tant és un fitxatge d'hivern.
I l'altre...
vaig descartant. Álvaro Vázquez no és.
Álvaro Vázquez no.
Dopi tampoc.
No. Jo la sé.
Digue-la, va. Perquè a més
ve de... té un punt de trampa.
Sí.
És Raúl Prades, que havia tingut un problema amb la fitxa l'any del play-off d'Irun, precisament, que tant hem comentat aquesta temporada, i que a l'hivern se li fa fitxa de primer equip i, per tant, comença a jugar amb la plantilla de Ramon Moya a partir de l'hivern i fa uns quants gols. De fet, en fa, crec que 6, comptant el del play-off contra la Cultu.
Correcte. Doncs són els altres dos casos que, de moment, van marcar 6 gols amb la samarreta del Sabadell, jugant més minuts, evidentment, que Cristian Herrera. Per sota, 4 jugadors amb 4 gols.
Uf. En un mercat d'hivern.
En un mercat d'hivern. I un amb l'asterisc pista de, de Raúl Prades.
Manel Martínez.
Manel Martínez,
que era més de 23 anys i va passar del filial al primer equip.
La fitxa se li va fer al mercat d'hivern, a Manel Martínez.
Saps què és el pitjor? Que avui comentàvem que jo havia fet aquesta notícia fa un temps...
Sí.
I
no te'n recordes.
No, que va, no sé ni què he esmorzat aquest matí. Alguna
va,
pista?
Va, una pista. Manel Martínez, l'esborrem d'aquí. Una pista per Sergi Parc. Un d'aquests jugadors, d'aquests 4 jugadors,
sí,
formava part de la plantilla del Sabadell quan Sergi Parc va entrar a treballar a Ràdio Sabadell. És a dir, tu, un d'aquests 4 l'has de tenir controlat.
Qui va venir aquell hivern?
L'any de la permanència
notícies migdia.
L'any de la permanència Olot, sí, haurem d'anar per feina, perquè si no aquí ni sorpresa ni res.
L'any de la permanència Olot, qui va venir? Va venir Coni?
No té per què.
Ah, formava part de la plantilla, però havia vingut en un mercat d'hivern anterior.
Correcte.
D'acord. Uf. Bueno, tu això ho saps.
No, és que m'estan venint noms...
Jugar al Depor.
Ah, Arturo. És veritat, Arturo.
Va marcar 4 gols. I els altres dos ens hem de remuntar a principis de segle i finals del segle passat, eh? José Antonio Vilaseca,
2001-2002,
4 gols.
A més, crec que venia al Milan primavera o...
Uf, aquí ja sí que m'enganxes. I Íñigo Sáenz.
És l'any de la permanència a la Romareda contra l'Aragón, aquell de Vilaseca.
I l'altre, Íñigo Sáenz, temporada 97-98. Són els altres casos de jugadors que han marcat 4 gols, amb la samarreta del Sabadell, venint en un mercat d'hivern. La resta, bastant per sota, eh? És que diria que no n'hi havia cap amb 3. Ja estem parlant de jugadors que han marcat 2, un gol, o cap, com Álvaro Vázquez, per exemple. I després...
Què és, l'última?
Espera, saludem el protagonista i acabem després o què?
A veure, crec que té vinculació, si no m'equivoco.
També té vinculació, per això, sí.
Doncs va, digue-la i després el saludem.
A tot això, els 6 gols de Cristian Herrera en 9 partits són la millor arrencada d'un jugador amb la samarreta del Sabadell en els últims 10 anys. L'altre, Aníbal Zurdo.
Fem una cosa, l'altre...
Arriba el Cerro Plan!
En directe, Aníbal Zurdo, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, todo bien?
¿Te acordabas, no, del cántico este de Aníbal tiene un plan?
Sí, me acuerdo bastante, sí.
Estábamos hablando aquí ahora, haciendo como una especie de trivial en directo, de Cristian Herrera ha metido 6 goles en 9 partidos. El último que lo hizo en sus primeros 9 partidos con la camiseta arlequinada fue Aníbal Zurdo. ¿Cómo recuerdas aquellos primeros partidos tuyos aquí en Sabadell?
Sí, creo que es la época que llegué allí y los primeros 2 partidos empatamos a 0 y significaba, como siempre, que lo normal al delantero Y el tercero creo que metió un hat-trick.
No, después... fue el cuarto. En el tercero tampoco hubo goles. Fue un 2-0 contra el Barça B.
Vale, fueron tres y con portería a cero nosotros.
Exacto.
O sea, fuimos capaz de meter gol y me acuerdo que el míster me decía, tranquilo, que jugando así vas a jugar, como si marcas cero goles. Pero claro, para un delantero lo importante es hacer gol. Entonces, el cuarto partido tuve suerte y metí un hat-trick. Fíjate cómo es el fútbol. Y tenía más ganas en los más partidos.
Ahí nos ayudaría Miguel Ángel Rodríguez, el estadístico del Sabadell, pero diría que es el último hat-trick aún a día de hoy de un jugador del Sabadell en partido oficial. O sea, que imagínate, contra la Almería fue, ¿no?
Sí, contra Almería, sí. Yo no volví a hacer un hat-trick en Sabadell. Creo que hice dos dobletes o tres, pero no volví a hacer un hat-trick, sí, ¿verdad? Y después marqué dos contra el Castilla y creo que tú dices, en 8 partidos llevaba, pues sí, 6 goles. Al final hice 10 esa temporada, la segunda vuelta tuve bastantes problemas en el público, pero sí me acuerdo de esa temporada, así que empecé muy, muy, muy bien, sí.
Marcaste en Ponferrada y luego ya en la segunda vuelta, pues al Castilla otros 2, al Sporting y al Recreativo para acabar con 10, y de hecho en el global son 34 goles tuyos aquí en Sabadell. Es que estabas casado con el gol aquí en Sabadell, ¿eh?
Sí, me parece que fueron 10. Fueron 18 después y después fueron 7 o 6 la vez que descendimos, que yo llegué en febrero. Y esa segunda vuelta, que fueron más de 15 o 16 partidos, metí 6 o 7 goles, sí. Algo así fue.
Tu recuerdo de Sabadell siempre dices que ha sido muy bueno. Lo que pasa es que aquí cuesta de ver un Aníbal Zurdo, de ver ahora un Cristian Herrera que está también teniendo mucho acierto de cara a gol. Y muchas veces, de vez en cuando, tenemos que recurrir a llamar a Aníbal en antena porque es que pocos delanteros como tú hemos tenido aquí.
Pero yo no creo que, aparte del Sabadell, hay muchos equipos que cada vez cuesta más ver tipo delanteros, que marca goles y tampoco son tan vistosos, ¿no? Pero bueno, Cristian Herrera sí verá que tiene más calidad, es buen jugador, y es muy importante que él esté metido en la dinámica del gol, para el equipo sobre todo, ¿sabes? Además, por lo que están luchando, que no es que esté luchando por el descenso, es que el problema es que hay 12 equipos luchando por el descenso, entonces es muy importante, muy importante. Pero hoy en día casi todos los clubes tienen problemas con los delanteros, sin duda. A veces hay menos referencias, Y cada vez hay jugadores más rápidos para jugar a la contra. Normal, es lo que estoy viendo yo en el fútbol, ¿eh?
Por si alguien tenía dudas de si Aníbal estaba o no conectado de la información arlequinada, casi has hecho la radiografía ahora de cómo es Cristian, etcétera. O sea que en el mundo del fútbol evidentemente estás muy puesto, pero es que encima además con el Sabadell siguiéndolo siempre desde la distancia.
Sí, porque bueno, al fin y al cabo no es que esto signifique que yo es que tengo cariño a este equipo, es que al fin y al cabo vives 3 años allí, ¿sabes? Entonces al fin y al cabo no es el cariño, encima fueron buenas temporadas, menos la última por desgracia, pero... son temporadas y la gente, el cariño que tienes y después lo que más importante le doy yo es que he disfrutado mucho en ese campo, he disfrutado mucho el día a día con la afición y entre todos, pues bueno, lo hemos pasado muy bien, que al fin y al cabo es lo que todos queremos, ¿sabes? Entonces por eso tengo ese buen recuerdo, después en otros sitios tengo peor recuerdo, que es así, el fútbol es así.
Pues el cariño es mutuo, lo sabes de sobras, y el buen recuerdo también, y de Aníbal Zurdo a Cristian Herrera, y nos ha servido de excusa para saludarte un ratito en antena. Aníbal, que ha pasado una década todo esto, de aquel inicio, de aquellos 6 goles en 8 o 9 partidos, que parece increíble también, pero han pasado 10 años. Cuídate mucho, un abrazo enorme.
Un abrazo a todos, gracias.
Entonces aquí está la sorpresa, Aníbal sí. en antena, Aníbal tiene un plan, jo encara trobo a faltar aquell moviment que feia amb els braços quan començava el partit i ja endollava la graderia només amb aquest gest d'esperonar.
I l'estàs fent aquí a l'estudi, perquè aquí necessitem fer un Twitch ara mateix perquè la gent vegi com estàs aquí aixecant els braços.
Necessitem un Aníbal cada temporada.
Cristian Herrera, 6 gols en 9 partits. Aníbal Zurdo, 6 gols en 8 partits. La temporada 2012-2013 va trigar només això, 8 partits per assolir aquesta xifra, però un asterisc. Ara que ja no ens escolta.
Si sent... Ara ve el pal a sobre.
No.
Un tio que ha fet 34 gols i que 10 anys després està recordant el detall.
Una curiositat. Va trigar, va necessitar 681 minuts. Cristian Herrera, el gol a Zubieta va arribar en el seu minut 586. Per tant, 100 minuts menys, ha trigat Cristian Herrera a marcar aquests 6 gols.
I per ser justos, tampoc és un davanter entrenat.
Correcte. O sigui,
estem parlant d'un jugador més... tres quartes pas,
segona
mitja
línia.
Punta, entrar en segona línia, però no tant un davanter central referencial com era Aníbal Zurdo.
Acabo, va.
Vinga, va.
Agafant com a mostra els últims 15 anys, em sabríeu dir qui completa aquest podi? No supera ni a Aníbal Zurdo ni a Cristian Herrera i va necessitar 10 partits per marcar els seus primers 10 partits amb la samarreta del Sabadell per marcar 6 gols.
Felipe Sanchón.
Bingo.
Doncs me l'he jugat, però aquesta sí que ha estat un triple de...
Molt bé.
Aquí sí que m'has de pagar el dinar.
Si ho tens apuntat aquí, com estic veient, però què dius?
La d'abans he d'admetre...
És increïble.
La d'abans he d'admetre que hi havia un punt de trampa, però aquesta sí que està sí, tirant-me a la piscina sense saber si hi havia aigua o no.
10 partits, la temporada 2017-2018.
I també una mica estil Aníbal en una època de sequera golejadora, que tampoc és que en féssim molts en aquell moment.
I a tot això
avui,
hi ha un jugador...
No, truca a Núria García, que no hi ha informatiu
acabo,
avui.
Acabo. A tot això hi ha un jugador que va necessitar menys minuts que Cristian Herrera, insisteixo, en els últims 10-15 anys, per marcar els seus 6 primers gols amb la samarreta del Sabadell.
Però van ser en més partits, m'imagino, llavors.
Bastants més partits. I us acotaré una mica més l'espai. En els últims 5 anys... Una mica més.
Stoikov.
No, Stoikov va trigar bastant més. En els últims 4 anys.
No sé.
La temporada de l'ascens de Marbella.
Boris.
Boris Garros.
Boris, és veritat.
Boris Garros va trigar 17 partits a marcar els seus 6 primers gols amb la samarreta del Sabadell.
Molts com a suplent, no? Clar.
Però en els minuts, 561 minuts. És a dir, 25 minuts menys que Cristian Herrera. Per rematar-ho ràpidament, per posar alguns noms més, Hiroshi va trigar 17 partits a fer 6 gols amb la samarreta del Sabadell. Manu Lanzarote, 19. I la temporada passada, Jacobo, 20 partits clavats.
Doncs les estadístiques de Lliga Regular del Pau Vituri per posar a la balança tot i la gesta golejadora que està fent Cristian Herrera en aquestes primeres jornades amb la samarreta arlequinada. Sergi Part, t'espero després.
Ara baixo.
Pau Vituri, gràcies. Adeu. Per totes aquestes xifres. Anem a parlar una mica al Sabadell B, també.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Perquè el filial del centre d'esports tampoc va poder amb el Fortí de Can Rosés i va patir la segona derrota consecutiva. Primera catalana, el Rubí es va imposar per la mínima 1-0 i continua sense cedir ni un sol punt. És impressionant el seu feu amb una ratxa espectacular. 12 partits, 12 victòries rubinenques. Marc Nomen, el tècnic d'aquest Sabadell B, lamenta la falta d'encert dels seus homes en els metres finals. Són declaracions a Ràdio Rubí.
Jo crec que ha sigut una primera part bastant igualada, potser l'ocasió més clara és la nostra, tot i que hem concedit moltes accions de pilota aturada on sabíem que ells eren perillosos i hem sortit a la mitja part en trompa, en 10 minuts hem fet 3 tirs al pal, molt dominadors i malauradament una arribada del Rubí, un córner i el que parlàvem abans, no? Ells allà són perillosos, s'han ficat per davant, han sabut aguantar el resultat i res, felicitar-los.
El filial del centre d'esports s'allunya així de la tercera plaça i es queda amb un coixí de només un puntet respecte al primer equip, que no ascendiria directament a la nova Superliga Catalana. La competició s'atura ara per Setmana Santa i el pròxim compromís del Sabadell B serà al camp del Martinenc, el Guinardó. I en el futbol juvenil, comencem per la Lliga Nacional. El Mercantil ha tornat a les posicions d'ascens a la Divisió d'Honor després d'imposar-se a l'Unificació en Bellvitge per 1-3. El partit no va començar gaire bé pels blaugranes, ja que els locals es van avançar al minut 4, però dos minuts després els mercantilistes posaven l'empat al marcador, obra de Marcos Ibáñez. Amb el partit totalment igualat, va ser Álvar Silva qui va decantar la balança pels graciencs abans del descans. Amb el partit més controlat, el Mercantil va aconseguir el tercer gol en el tram final de l'enfrontament, marcat per Ferran Martí per posar l'1-3. Després d'aquesta victòria, tocava esperar els resultats dels rivals directes. El Gavà no va fallar, continua el seu ritme, va remuntar contra l'Adam B, però el Nàstic Manresa va caure a casa 0-2 davant l'Espanyol B i amb aquests resultats el Mercantil escala de nou dins les posicions que donarien l'ascens. Quan falten 6 jornades per finalitzar la Lliga, el jugador Álvar Silva prefereix no posar molt èmfasi a la classificació actual.
Molt contents, però bueno, és una cosa que realment mai ens ha preocupat l'estar o no dins de les places d'ascens. És el que tu dius, encara queda molt. Nosaltres realment no tenim cap objectiu marcat des d'inici de temporada, sí que és veritat que tot el positiu i tot el bo que vingui d'ara en endavant, doncs benvingut sigui.
A la mateixa categoria, el juvenil B del centre d'esports va guanyar Olímpia 2-1 al Girona B. Amb una primera part sense gols, no va ser fins al minut 67, quan els gironins van posar el 0-1 al marcador. Amb el partit coll amunt, el conjunt entrenat per Conrad García va remuntar gràcies a dues dianes als minuts 75 i 81, obra de dos Ethans, el primer per part d'Ethan Otero, el segon Ethan Rosena, que van posar l'1-2 final. El tècnic fa broma amb el fet que jornada rere jornada siguin els diferents Ethans de l'equip els que tinguin tant protagonisme.
Jo els dic en broma que en algun partit, si hem de marcar 4 gols, que el facin un cadun, no? Tenim 4 Ethans, que el que entri a mirar l'acte vegi que ha marcat un Ethan Montenegro, o l'altre Ethan Hernández, Ethan Rosena i Ethan Otero, també. És una mica la broma que tenim al vestuari amb tots els Ethans, però bueno, mentre vagin marcant, ens és una mica igual quin sigui.
Doncs el juvenil ve dels Ethan, del Sabadell, que continuen amb el seu ritme golejador. I un grau per sobre, la divisió d'honor, el juvenil A no va passar de l'empat a 0 a casa contra el Cornellà. Els nois d'Edu San José encadenen 4 partits seguits sense aconseguir els 3 punts després d'aquesta igualada sense gols. El mateix entrenador del juvenil Arlequinat lamenta la falta d'efectivitat en el partit contra els del Baix Llobregat.
És un partit on vam tenir, sobretot a la primera part i els primers minuts de la segona, molt control, on vam poder sortir de les pressions que es plantejaven, on vam arribar molt a l'últim terç, però sense generar tot el perill que ens hagués agradat. Ja et dic, vam tenir domini, vam arribar, però aquí, bueno, una mica el que ens està passant a alguns partits, que no acabem sent lo agressius o lo contundents a l'àrea per traslladar el marcador.
Precisament el rival del primer equip, el Gimnàstic de Tarragona, és l'equip que marca el descens i es troba ara a 6 punts de diferència del Sabadell. Una de les poques competicions que no s'atura aquesta Setmana Santa, aquest cap de setmana, és la mateixa divisió d'honor juvenil i el Sabadell es desplaçarà fins a les Balears per enfrontar-se al San Francisco.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat, 4 minuts mal comptats i seran 3 quarts de 2. Bloc poliesportiu, avui tenim waterpolo de primer nivell una altra vegada a Canllong, després de l'activitat frenètica dels últims dies amb el femení. Avui recupera el protagonisme l'equip masculí de waterpolo de l'Astralpool Natació Sabadell amb un nou compromís de Champions. Els de Quim Colet tenen el segon dels 3 partits consecutius a la Finetwork Aquatics. Serà contra l'OSC de Budapest, apurant les poques opcions de lluitar pel quart i últim bitllet del grup B que donaria accés a la Final 8, a la final a 8 de la màxima competició continental. Recordem que el club, tot i guanyar en l'última jornada contra el Lluc Dubrovnik, segueix a la cua amb 7 punts, això sí, empatat amb el Marsella i amb els hongaresos que visiten avui Canllong, i a 7, precisament, dels croats, a falta de 12 per jugar-se. Colet ha fet una crida per tornar a tenir un bon ambient a les piscines, a les graderies, després d'uns dies màgics amb la Champions femenina i també amb el triomf de dimarts passat contra l'Atlètic Barceloneta.
Tornem a jugar aquí, intentarem que vingui la màxima gent possible. Jo crec que estem fent xalar la gent, bueno, necessitem el suport també, i aleshores ens parem aquí, val? Esperem aquí. I aleshores ens quedaran 3 partits de Lliga, més 3 de Champions, més els play-offs, etcètera, etcètera. Per tant, ens parem aquí i llavors està clar que anirem a guanyar tots els partits, però posant l'èmfasi en la preparació pels play-offs i pels partits de Champions que ens queden.
La 11a jornada en aquest grup està plena de duels directes. S'engega, per exemple, a les 7 amb un Juk Ferencváros, estem parlant del quart contra el tercer. A 2 quarts de 8 hi ha programat aquest Astralpool OSC Budapest aquí a Sabadell, a Canllong, i també a Berlín l'Spandau Marsella, és a dir, 5è contra 6è. I a 2 quarts de 9 el partidàs entre el Brescia i el Novi Beograd, és a dir, els 2 primers classificats, empatats a punts, 2 candidats al títol de Champions.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Come on.
Més coses, ciclisme. David de la Cruz competeix avui a la segona etapa de la Itzúlia, la Volta al País Basc, 193 quilòmetres entre Viana i Leitza, amb 5 ports de muntanya. Ahir el sabadellenc va entrar amb el grup dels favorits i a la primera general és el 68è, el ciclista britànic de l'Ineos Ethan, tot i que no s'escriu igual que els del Sabadell Juvenil B, Hater, va ser el vencedor de la primera etapa entre Vitòria i la Bastida. De la Cruz ha parlat de la motivació que li suposa tornar a aquesta Itzúlia, on, recordem, ja va guanyar una etapa a Donosti l'any 2017, i, a més, amb les bones cames amb les quals ha arribat.
Sobre todo, espero que tanto yo a nivel personal como el equipo rindamos a un buen nivel. Creo que es una carrera que nos trae buenos recuerdos a varios corredores de la Astana y nada, a mí es una carrera que particularmente me gusta muchísimo, que siempre me he sabido encontrar bien y creo que vengo en un buen estado de forma de carreras como París-Nice, Cataluña, y espero que se vea durante esta semana aquí en la Itzúlia.
El guanyador de l'últim Tour, Jonas Vingegaard, encapçala la llista de favorits a la general, seguit de l'últim guanyador, Daniel Felipe Martínez o Egan Bernal, entre d'altres. En el cas del d'Espronceda, l'objectiu que s'ha marcat el de l'Astana Kazakhstan és el mateix que el de la Volta, és a dir, intentar lluitar per alguna victòria d'etapa.
Seria un sueño. Es difícil porque siempre, ya te digo, viendo el nivel que hay, siempre es muy complicado, pero sin duda probaré de estar disponiendo una victoria d'etapa y si viniera un mayor, pues bienvenido sea.
A Catalunya ja va formar part d'un parell de fugues, uns 200 quilòmetres escapat, però no va poder assaborir la victòria. A la Itzúlia té temps fins dissabte a Eibar per provar-ho.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
3/4 clavats de dues, les Tintoreres s'han proclamat campiones de la segona catalana de rugbi femení. Aquest xivarri era del moment del final de la partida a l'Ella amb la victòria per 10-0 de la fusió del Sabadell Rugby Club, l'Ella, el Badalona i el Mataró a la final contra el Cocodrils Poblenou B. Bet Graner, entrenadora de les Tintoreres, què tal? Enhorabona.
Hola, moltes gràcies.
Una única derrota en tota la segona catalana, incloent-hi també fase regular i play-off. Quina nota li hem de posar a l'equip en aquesta temporada?
Un 10. Si puc escollir més nota, més, però un 10.
Al final heu estat realment molt, molt, molt regulars, eh?
Sí, la veritat és que des del principi teníem molt clars els objectius. No només era guanyar la Lliga, sinó que també aprendre i gestionar l'equip a la nostra manera. I jo crec que ho hem aconseguit. Sempre amb una fusió és complicat i és això, no? Ser una fusió de quatre equips, tota la feina que hem fet i tota la feina que han fet les noies... és impressionant. És que no em puc dir una altra cosa que un 10.
T'anava a preguntar just per això, no? Pel tema de com heu compaginat el fet de ser una fusió de diferents equips, que l'experiència, m'imagino, vista a posteriori, ha de ser prou positiva.
Sí, bueno, elles ja portaven la temporada passada treballant, o sigui que no ha sigut començar de zero aquest any, però sí que hi ha un punt de canvi, no? Sempre quan ve un staff nou, en aquest cas jo, no? I el del Badalona es mantenia... hi ha canvi, però elles tenien moltes coses treballades, elles ja es coneixien, llavors gestió d'equip a nivell emocional no n'has de fer perquè ja es coneixen, però sí que l'adaptació a mi, a encaixar amb l'altre entrenador com volem jugar, les meves idees, les seves, i jo penso que la valoració és positiva. Al final mires enrere i dius, ostres, doncs de com vam començar, que ni ens coneixíem, ni amb les jugadores, i que et veus un cop a la setmana i la confiança que m'han donat, doncs la veritat és que és molt positiva i estic molt contenta.
I a la final jugada aquest cap de setmana, marcador curt, victòria un altre cop contra Cocos, aquí sembla que li teniu menjada la moral, eh?
Sí, pobres. Realment va ser un partit molt igualat. Jo penso que va ser molt disputat. En cap moment vam tenir la sensació d'estar dominant 100% el partit, o sigui, elles van venir a guanyar, sempre ho donen tot. I la veritat és que, bueno, ja ho té això el rugby, no?, que prepares el partit, l'altre també ve a jugar, i nosaltres vam tenir més oportunitats i les vam saber aprofitar amb aquestes marquetes. I elles també van tenir moltes opcions, i nosaltres també, vull dir que totes dues a nivell defensiu ho van fer molt bé, i al final sempre ha de guanyar una, i mira... ens va tocar a nosaltres per la feina ben feta, però elles també van jugar molt bé, de veritat.
Abans parlaves de l'aprenentatge d'aquesta temporada, però no sé si quan vau arrencar ja era aquest l'objectiu directe, de dir, no, guanyarem la Lliga, o era impossible de preveure precisament de fins a quin punt podríeu rendir sent una fusió de quatre equips?
Sí, nosaltres teníem l'objectiu de guanyar tercera catalana i pujar a segona. El que passa que per la falta d'equips i fusions que també s'han fet d'altres, ens vam trobar que de cop ja estàvem a segona. I l'objectiu va variar una mica, com de, vale, doncs igual amb els equips que hi ha, no?, que ens trobem amb un Buc B, que s'ajunta amb Químics, amb un Poble Nou B, Cocos, però sabem que són equips grans, potents, que entrenen amb l'A, i entrenar amb l'A és un avantatge, no?, sempre, i que sempre et passen jugadores de l'A, que és normal amb aquests equips, i pateixes una mica per això. Llavors no sabíem exactament cap on tenia la temporada, llavors va ser un, bueno, anem fent partit a partit, i a poc a poc vam anar veient que anàvem guanyant, que les jugadores pujaven molt al nivell, i amb l'altre entrenador, amb el Pep del Badalona, sí que ens vam plantejar una escolta, que igual sí que arribem a la semifinal, igual sí que guanyem. O sigui, la temporada que estan fotent tots els equips, i inclús nosaltres, hem pujat molt al nivell, i la veritat és que no ens esperàvem una evolució tan heavy de l'equip.
Una mica parlant de la reestructuració aquesta que deies de categories, en altres esports guanyar la Lliga i després també els play-offs seria sinònim d'ascendir. Aquí podríem dir que és un títol honorífic, perquè després el curs següent tot torna a començar de zero i us torneu a jugar a la categoria on hi sereu a la primera fase. No sé si és que ho veig jo amb els ulls d'altres esports i no tant del rugbi, però és com un pèl estrany, no? És com si no tingués recompensa l'èxit que heu aconseguit.
Totalment, bueno, jo penso el mateix que tu, no sé, això és una cosa de la Federació Catalana de Rugby, que organitza així i gestiona així. Jo, per les sensacions que tinc tant nosaltres ara que hem guanyat, o inclús en altres categories, no?, com a jugadora també m'ha passat de, hòstia, hem guanyat aquesta divisió perquè no pugem a l'altra, no? Has de tornar un altre cop a començar el setembre, que vens de l'estiu, que se te'n va gent que torna, que tal, i tornes a començar. És una cosa... és estranya, i jo, mira, ja que m'has preguntat, jo des d'aquí demanaria que ho canviessin, per favor, perquè jo crec que no ajuda als clubs petits, no? Tu ara tens una fusió de quatre i dius que inclús amb la fusió de quatre equips la temporada que ve ja estàs a primera catalana, i també et fa una crida perquè vinguin jugadores i perquè el club mateix segueixi creixent, però no, tornes a començar de zero, i és la sensació aquesta, no? Torna a començar de zero, i torna a començar tot i la temporada que has fet. I no és just ni per les jugadores ni per la salut del rugbi.
Doncs reivindicació feta, i ens hi sumem també. La última, Bet, heu parlat ja de cara a la pròxima temporada, no sé quina idea teniu al Sabadell Rugby Club, si continuarà havent-hi aquesta fusió o com ho teniu previst?
Doncs mira, encara no ho sabem. Parlàvem just avui amb les noies que no entrenem aquesta setmana, de deixar-ho per la temporada que ve. Nosaltres amb el Pep tenim amistosos, i després de Setmana Santa seguim amb els amistosos com a tintoreres, i tot dependrà del que vulguin fer l'equip en general, de decisió de la Junta. Al final jo em moc pel que necessitin les jugadores i pel projecte esportiu que tingui la Junta Directiva. Jo m'adapto, jo estic aquí de pas, no? Una mica, crec que és el rol que ha de tenir l'estaf, llavors el que decideixin les jugadores serà. De moment tenim amistosos amb tintoreres, i si la temporada que ve seguim tintoreres, a mi també em sembla genial.
Doncs 4 d'abril, o sigui que teniu temps per poder-ho parlar amb calma abans de la propera temporada. Bet Graner, entrenadora de les tintoreres, l'enhorabona per part de Ràdio Sabadell a les diferents integrants de l'equip, i ho trasllades també a la resta de clubs. Una abraçada.
Oi tant, una abraçada, merci.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Del rugbi al futbol sala, en aquest cas masculí, l'Escola Pia seguirà una jornada més dins la zona de descens de la segona B, després de perdre 2-3 amb el Barceloneta en el duel directe per la permanència. Els barcelonins van acabar amb la ratxa de victòries que acumulaven els de Pedro Donoso en les últimes 3 jornades, presenciant in situ aquest partit al carrer Garcilaso, i va ser el Guillem Llorenç qui ens amplia aquesta informació.
Una bona segona part dels escolapis no va ser suficient per esmenar els primers 20 minuts de partit, en què els mariners van ser superiors. Els sabadellencs van aconseguir l'1-0 amb certa fortuna després d'un rebot, però en pocs minuts els de Pedro Donoso van rebre 2 estocades seguides del rival. Tot i una petita errada en el segon gol, gràcies a les aturades de Santi Sauquillo, la Pia va marxar al descans amb només un gol de desavantatge. Sauquillo, precisament, lamenta els desajustos defensius en la primera part.
S'ha faltat un metre en la pressió, perquè just quan hem començat a apretar i hem fet un pas endavant, ells han començat a perdre pilotes. Fins que no hem ajustat això, la veritat que ens hem vist una mica superats. El primer gol ha sigut un desajust, segon una errada meva, en un desajust també defensiu, i llavors ens han obligat a anar a remolc.
A la represa, els escolapis sí que van ser capaços de fer mal al Barceloneta, però la falta d'encert de cara a porteria els va privar de la remuntada. A falta d'un minut i mig, la Pia va fallar un penal i a la jugada següent va encaixar l'1-3. Ja a la desesperada, l'equip de Can Colapi només va ser capaç de posar el 2-3 definitiu. Pedro Donoso, el tècnic, comenta així com estan afrontant la delicada situació.
Creo que mentalmente, en la primera parte sí, queríamos, pero mentalmente, pues bueno, igual la situación, ¿no? Pero bueno, yo creo que en la segunda, lo que hemos hablado, que el miedo lo teníamos que haber dejado en casa y no podemos estar en la pista con miedo a perder una bola o apretar o quedarnos en primera línea. Hacemos una presión arriesgada y claro, y cuando la plantilla es joven, pues al final la situación es complicada, ¿no? Pero bueno, teníamos un pequeño margen de error porque estamos ahí metidos. Bueno, yo creo que el margen de error ya se ha acabado otra vez. Pues nada, pues a seguir trabajando e intentar sacar esto adelante.
Els escolapis es queden a 2 punts de la zona de salvació, però queden per jugar-se la majoria de partits de la jornada i la distància es podria ampliar de nou. A més, dels 4 enfrontaments que li queden a la Pia, només un serà a casa.
Recordem que el Natació Sabadell va avançar el seu compromís contra el Bellsport l'Hospitalet el passat dijous i que el partit va acabar amb empat a 3. Els riberencs, per cert, van tornar a jugar dissabte en el duel que tenien pendent a la pista del Calvià i van repetir marcador, que ja és curiós. Empat a 3 també, el club es quedarà, per tant, a 3 punts del mateix Hospitalet que marca la zona playoff, però amb l'abraç particular perdut.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Parlem d'handbol en els últims minuts. Recupero el senyor que em deu, va, diré un cafè i no un dinar, després del trivial que hem fet abans amb el Pau Vituri. Sergi Parc, com estàs una altra vegada?
Que benèvol, hola, Adri.
Nova jornada amb victòries dels dos sèniors de l'Obert Gràcia, però sense que punxin els rivals directes que ho han de fer en les seves respectives lligues i per objectius diferents. Comencem pel masculí, que ha guanyat un lloc, és veritat, a la Primera Nacional, i ara s'ha col·locat tercer, però que continua lluny de les places de fases d'ascens.
Sí, els de Pere ja ens van haver de suar de valent, això sí, per endur-se el derbi contra el Terrassa 28-25 davant d'un rival que, tot i situar-se a la zona baixa, va donant molta guerra contra els grans i Tonchi Vázquez, autor de 3 gols, ho recorda, que els agarens doncs, ja venien de sorprendre a la Salle Moncada.
Venia de ganarle a Moncada, que es uno de los que está en la parte alta de la tabla, y sin embargo le jugaron un gran partido y le ganaron y casi que hacen lo mismo con nosotros porque empezaron en la primera parte estando ellos por arriba del marcador. Si bien nosotros no jugamos nuestro mejor partido, tuvimos muchas pérdidas de balón en la primera parte. Ellos lo hicieron muy bien y fue un rival difícil que la luchó hasta el final.
Però al final victòria i fins aquí tot bé. I més coses positives, de forma sorprenent, la Roca va perdre la pista del Sant Martí Adrianenc i per això els graciencs s'han col·locat tercers, però el que necessita l'Oar és que el Sant Cugat punxi i no ho va fer. Per tant, els santcugatencs continuen segons amb 3 punts més que el Gràcia i amb l'abaraix particular guanyat. És a dir, que si l'Oar vol entrar a les fases, ho ha de guanyar tot i esperar que el Sant Cugat perdi 2 partits en les 4 jornades que queden. Sembla complicat i així ho reconeix també Vázquez.
Sabemos que ahora dependemos de San Cugat, o sea, dependemos de nosotros de ganar todo lo que queda, pero los resultados que nos tienen que favorecer son en contra de San Cugat. La Roca dependía de nosotros y si igualmente le ganaba a San Martín, quedaba este partido que dices, que nosotros si queremos pelear, llegar con posibilidades a la última fecha, pues tenemos que ganar todo lo que queda.
Això pel que fa al masculí. Primera Nacional, a la divisió d'honor plata femenina, l'Oar Gràcia ja classificat matemàticament per jugar l'eliminatòria prèvia a les fases, després vindrà aquest cacau de sistema de competició per ascendir, però continua posant pressió al lideratge. Això sí, el Mislata no cedeix.
No, les de Galo Carmona és veritat que van tenir un dels partits més plàcids del curs contra el Benidorm, també a casa, guanyant per un contundent 36-24 i allargant, Adri, aquesta espectacular ratxa de 14 victòries ja i un empat en les darreres 15 jornades. Paula Pérez, autora de 3 gols, reconeix que el fet de tenir assegurat el segon lloc els va treure una mica de pressió de sobre.
Jo crec que la pressió es va notar molt perquè al cap i a la fi ja teníem el lloc assegurat per les fases i llavors aquesta pressió afegida que teníem abans de si la liem en aquest punt pot ser que Sambi ens avanci o passi això. Això es va notar molt perquè jugues molt més tranquil·la i flueix molt més el joc.
Només li queda una jornada a la Plata i el Mislata manté el pols pel lideratge un punt per sobre. Recordem que acaba primer et dona el dret a enfrontar-te doncs, a aquesta eliminatòria de les fases que comentaves, Adri, contra un segon de grup i tenir la tornada a casa, així que té certa importància. I l'OAR necessitarà sumar un punt més que les valencianes en aquest últim compromís que queda, ja que té l'Averaix guanyat. Dissabte passat, per cert, en horari unificat, el Mislata va patir una mica més per acabar superant el Levante i Pérez admet que estaven pendents del que passava a molts quilòmetres de distància.
I tant, de fet, a la mitja part vam mirar el resultat, a veure com anaven, a veure si hi havia sort, i a l'acabar el partit vam veure que, bueno, anaven només, crec que Mislata guanyava de dos, a falta de 8 minuts. Estàvem allà a veure resant, a veure si podien rascar punts, però al final no va haver sort.
Veurem què acaba passant. Ara les competicions s'aturen aquest cap de setmana, però avui hi ha molta activitat al carrer Bocaccio. Es fa l'acte oficial de les renovacions de l'entrenador del masculí Pere Llats i de l'entrenador del femení Carol Carmona a 8:15 del vespre.
Gràcies, Parc. Fins ara.
Fins ara, Adri.
Amb el Pau, volia dir, demà l'Hotel Suís a partir de la 1, precisament parlant de l'OAR Gràcia, també del post de l'Astralpool OSC de Champions masculina d'avui, Waterpolo en directe aquest vespre a Calllong. Tindrem demà també a Miqui Lladó en directe a la nova Creu Alta i a la sintonia de l'Hotel Suís en roda de premsa prèvia al partit contra el Nàstic i precisament passarem per Tarragona per conèixer com arriba el Gimnàstic a la nova Creu Alta.
Hotel Suís.
Gairebé les dues. Ràpidament, una abraçada del Raül Medina com a estudiant en pràctiques, del Toni González a les vies de so, de servidor Adrià Arroyo, en nom dels esports d'aquesta casa, Ràdio Sabadell. Ara les notícies amb la Núria García. Bon dimarts tingueu. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.